today. Happiness is a birthday. Hola, què tal, com esteu? Benvinguts als Sants i Estalvis. Avui tornem després de la pausa de l'estiu. Hem estat fent una petita secció, el suplement de l'estiu. I també podeu sentir més consells en directe cada tarda a l'Estat de Gràcia a les 17:45, sobretot els dimecres. Avui parlem de la relació entre el cos i les emocions. És possible que el cos ens digui coses sobre com ens trobem emocionalment o que la postura reveli aspectes sobre la personalitat? En parlarem avui amb l'osteòpata, director de la Clínica Arbi La Magna i docent Quim Vicent, autor també del llibre Aprende a escuchar tu cuerpo, de RBA. També serà amb nosaltres la Gina Estapé, dietista i cuinera integrativa, que avui ens parla de la moda dels pokeballs i de més enllà, per exemple, el budabol, i ens explicarà com preparar-ne. Això, i alguna cosa més que anirà sortint al programa, ja sabeu que passa sempre als Sants i Estalvis. Per cert, ens teniu a la vostra disposició a @SantsiEstalvis, al Twitter i a l'Instagram. Benvingudes, benvinguts i gràcies per ser-hi. I'm
aware and feeling alright. A Catalunya Ràdio estem Sants i Estalvis amb Adam Martín.
Quan no escoltes els teus sentiments, el cos fa mal. Aquesta és una idea que a molts es pot semblar revolucionari, però fa molts anys que belluga. Quan dic molts anys, dic centenars d'anys. Aquesta relació que hi ha entre el cos i les emocions. Avui en volem parlar d'això i també volem conèixer una mica més a fons l'osteopatia amb una persona que és un referent al nostre país, com dèiem, el Quim Vicent. Què tal, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies, Adam.
Moltes gràcies per venir.
I tant, igualment, igualment.
D'entrada... És veritat, no?, que hi ha aquesta relació entre el cos i les emocions i que no se sap ben bé, al final un comença una cosa i acaba l'altra, no?, perquè està tot una mica interrelacionat.
Absolutament. Jo crec que inclús cada persona, quan es lleva al dematí, es troba en un estat anímic, no?, un estat anímic que li freqüència amb alguna emoció que li passa i això es manifesta en el cos d'alguna manera, no? Això, com tu deies, ve de molt lluny, ve de molt lluny, i crec que el cos té una capacitat bestial amb intentar, com de forma conscient, intentar amagar per protegir-se, però estem tan en constant transformació que quan portem les emocions de la forma present tenen la capacitat de transformar-se, no? I això és una gran possibilitat que tenim, no?, els éssers humans, de poder fer això, no?
Això és una de les moltes coses que toca l'osteopatia.
Sí.
Avui volem conèixer una mica més a fons també el tema de l'osteopatia, que molta gent tampoc sap exactament què és, perquè per la majoria de gent sou fisioterapeutes més bèsties, però clar, no és això l'osteopatia. Explica'ns una mica millor què és.
Per una forma senzilla d'explicar, perquè tothom ho pugui entendre, és com si poguéssim recuperar totes aquelles restriccions de moviment del cos, totes. Però no des del punt de vista només com tenim fam els osteòpates de millorar les cervicals en forma de manipulacions
directes. Allò de cruixir, els cracs cruixits, l'osteòpates.
Sí. Això, gràcies a Déu, estem lluny de tot això. Estem com amb treball molt... O sigui, treball com de fàcies, d'un treball molt sutil que permetrem que el mateix cos pugui... Allò que diem que el metge intern que pugui ser capaç de millorar un mateix, no? No donem un impuls, donem un impuls en forma de potser, a vegades, pot ser estar en forma de carícia, eh? Vull dir que a vegades hem d'intentar respectar molt totes les profunditats del cos i aquí sí que després podem insistir una mica... Amb els anys que porto, poder el que més prioritari he anat a intentar treballar és la prioritat de treball que té el cos. Això és molt important, perquè l'osteopatia pot ser enfocada de moltes maneres, però l'osteopatia només hi ha una. Llavors, és saber què ens està dient el cos, amb quina profunditat, si és la víscera, és la vèrtebra, és el sistema nerviós, és el digestiu. Tenim molt clar on hem d'anar, canviar aquella informació i deixar que el cos canvi. I això és molt important amb l'osteopatia.
Hi ha algunes coses que són fàcils d'entendre.
Sí.
A mi em fa mal el colze, sí. I segurament en aquell... Dic segurament perquè sé que no sempre és així. Segurament, quan tu manipulis el meu colze, notaràs coses físiques, no? Notaràs coses allà. Però ja quan comencem a entrar en vísceres, per exemple, que estan a una altra capa, ja no tan tangible moltes vegades, o que no la veiem a simple vista, els que no dominem el tema, estem parlant d'un altre nivell, no? Què detecteu als osteòpates? Com ho feu? Més enllà de la cosa que és purament mecànica, no? Mm-hmm. Que és, tens aquest os que està una mica desplaçat cap a un lloc. D'acord, això és molt fàcil d'entendre. Però pel que fa als òrgans, per exemple...
Sí, això és molt interessant perquè si quan estudiem la carrera hi ha una part molt important que són les capes embrionàries, les formacions de totes les vísceres, de tot el sistema del cos. Això té unes profunditats. Quan parlaves de vísceres estem en un planell molt profund, realment profund del cos, on està també el sistema nerviós. Sempre quan parlem del sistema musculoesquelètic, l'exemple que em posaves tu del colze, o te'l posaré més fàcil perquè s'entengui millor els oients, quan tenim una lumbalgia, una lumbàlgia que tothom ho associa, oh, tinc un asiàtic, o tinc una lumbàlgia. Si ho analitzem més profundament, possiblement tu puguis tenir una contractura que el teu cos fa especialment perquè ajudar-te a protegir el nervi. És a dir, jo tinc un ciàtic, el nervi ciàtic afectat, absolutament la teva musculatura, entre ells el rotador de la cadera, es contracturarà per intentar protegir aquest ciàtic.
I l'error meu es considera que tinc un problema a la cadera, per exemple.
I l'error teu, a part de considerar un problema a la cadera, és que fem un tractament a base de matxacar la musculatura, perquè el que estàs fent és protegir d'aquest nervi. Per tant, una part terapèutica superimportant i que els alumnes insistim és intentar a buscar aquestes prioritats de treball. Per què? Hi ha un aspecte emocional de la teva vida que t'està frenant d'alguna cosa. Segurament ho repercutiràs en una part dèbil, com pugui ser una lumbar. Ens frenarà alguna cosa, no? Alguna cosa que no ens deixa estar tranquils, alguna cosa que ens fa com estar retinguts en aquest moment de vida, no? Això ens farà una lumbalgia, segurament. Això no vol dir que això prolongat amb el temps, evidentment, hi hagi una contractura muscular i hi hagi una afectació discal, no?
Que també s'ha de tractar directament, però l'origen és un altre lloc.
Exacte, això és molt important.
Per això moltes vegades moltes persones van a l'osteopata i diuen que raro, em feia mal a l'espatlla i m'han tocat els peus, per dir alguna cosa, no?
I tant. Bueno, jo tinc un exemple que li poso a una amiga meva que treballava en un banc, això li poso com a exemple perquè un dia la vaig venir, vaig anar al banc i la vaig veure amb un mocador en el coll, això ple estiu, eh? Dic, però què fas? Un bocador, hosti, és que no em puc moure d'una torticulis, no? Dic, no, home, vine a consulta.
Vine,
no? Perquè, clar, amiga. I quan ve a consulta, vaig estar, dic, hosti, faig un test d'escolta que fem els osteopates, i tenia una restricció d'una cicatriu d'un apèndix que havia tingut fa molts anys. Jo vaig estar treballant mitja hora a cicatriu, res més que això. Ella, en un moment, perquè érem amics, em diu, Quim, què estàs fent tot el rato?
Dic, que em fa mal aquí dalt, no?
Diu, bueno, però et dones compte com estàs movent el coll, ara? I ella es va quedar molt sorpresa. Segurament aquest argot amb els osteopates no ens sorprendrà ningú, no? Però, clar, un pacient que li comença a treballar en cicatriu de fa tants anys que la tingui allà, instaurada, i que això, doncs, alliberant aquesta cicatriu, el seu coll comença a moure's amb normalitat, dona que pensar, no? Dona que pensar sense tocar res al seu coll, no? Perquè la prioritat era algo que em tirava d'una pelvis, algo que em tirava que estava descompensant el cos. Si aquí ens oblidem i ens anem directament al símptoma que és el seu coll i comencem a matxacar el seu coll, provocarem un efecte moltes vegades contrari, no? Que el que ens està intentant dir el cos, no?
Però segurament de la primera consulta sortiré bé del coll, no? Perquè m'han manipulat i potser no, la raó que sigui, però després empitjoraré, no se m'arregla el problema.
Bueno, si més no, el professional que està entrenat, doncs, clar, a vegades també tot té un aprenentatge i hem d'intentar doncs, veure com respon el cos. No tenim cap recepta màgica i hem de saber que cada un té una història de vida i hem de veure l'evolució que fa amb les sessions, però sí que hem d'estar molt atents a com reacciona un cos, no? Perquè el que està clar és que hem de fer treballar amb el respecte del teixit, no voler fer més, perquè ens han explicat que com més manipulacions millor, no? Jo crec que és molt important, quan torni a tenir una mobilitat al cos, deixar aquella sessió ja. És igual si dura 30 minuts que 45. L'important és que ja donar un equilibri al cos, sigui no sigui, no? Això donarà segurament més èxit.
Quines trobes que són les afectacions més comuns, les que passen més sovint per consultar? No sé si pots especificar-ho d'aquesta manera, no? Però potser em diries avui en dia, no sé, les lumbalgies, la cervical, problemes d'aquest tipus, o no ho sé, potser són altres.
Sí que amb els anys m'ha agradat molt, o d'alguna manera les hèrnies discals ha sigut molt predominants a la consulta per la relació que en el seu moment i pionerament fa més de 20 anys li veiem amb la relació amb la boca. Això ens ha portat a conèixer tanta...
Això dius molt ràpid, després hi tornarem, perquè estem una altra vegada en aquella cosa d'hèrnia discal, un moment, m'està parlant de la boca,
sí,
però aparquem-ho
d'un
moment.
Llavors això, doncs, amb col·laboració, que col·laboro amb molts traumes i neurocirurgians i veiem que aquestes rehabilitacions funcionaven bé, doncs sembla que han prioritzat a la consulta, però amb els anys és veritat que t'arriben coses que jo crec que podíem fer un segon llibre amb això, amb les coses que t'arriben a la consulta perquè van molt lluny d'un simple musculoesquelètic, no? Sí, sí, de tot una mica, entre doncs problemes hormonals, digestius, migranyes, molts problemes d'ansietat cada vegada més, i nanos petits amb ansietat, que, bueno, és curiós, sí, sí.
Per tant, la base de tot, pel que estaves dient abans, seria l'equilibri del cos, no? Partiu de la idea de que tot ha d'estar en equilibri i que tot està interrelacionat. que això moltes vegades a la medicina més convencional, i dic més convencional per no començar a establir limitacions sí. i barreres que no tenen gaire sentit, però a la medicina més convencional es mira més àrees concretes, no? Em fa mal aquí, miro aquí. Sí que alguns metges tenen la bona idea de considerar el tot, però això no sol ser així, no? Vosaltres intenteu veure la pel·lícula sencera, la foto sencera del sí. cos, no?
Però també sabem el paper que ocupem. Això és important perquè per mi seria una política barata ara mateix criticar una altra. És com s'ensenya a les universitats, en el món de la medicina, i un pacient que em ve a veure per un factor multifactorial, on són gairebé totes les visites que em venen tenen un tema multifactorial. Clar, si em ve un problema digestiu, un problema lumbar, un problema del sistema nerviós, un problema de les hormones, i on l'enviem a cada especialitat? Llavors, això, des d'aquest punt de vista, si perdem el concepte integratiu, seria un error, almenys terapèutic, de rehabilitació. Mm-hmm. Una cosa que ens trobem, com cada vegada tenim més patologies autoimmunes, i des d'un punt de vista convencional, doncs, hi hagi un tractament farmacològic, el que sigui, i nosaltres podem complementar aquest tractament, doncs, intentar veure doncs, causes etiopatològiques, com podem millorar amb la seva salut intestinal, com podem mirar les interferències que puguin haver en boca, sobretot per complementar i per ajudar, perquè no podem nosaltres dir ara mateix és que tenim la realitat de tot. Sí que crec que la medicina hauria d'anar més orientada amb aquest factor integratiu i totes les especialitats anar molt interunides, perquè si no sí que perdem el fil conductor, segur, segur.
Això és una cosa, després tornarem a lo de la boca i l'hernia discal,
sí.
però ho tinc apuntat aquí.
Quedat això, eh?
Però això és una cosa que feu molt a la clínica, no? Vilamagna, hi ha moltes persones de moltes disciplines, però que treballen tots de manera conjunta.
Sí, sempre ens basem en una primera visita conjunta, en aquest cas doncs, les fem, si és una visita osteopàtica, la dirigim als que estem allà, però després fem una sessió clínica setmanal, més intensa cada mes, parlant una mica de l'evolució i d'aquest treball interdisciplinar, perquè si no, moltes vegades l'evolució del pacient o la seguim entre tots o se'ns pot escapar coses, no? Clar, és com destapar una ceba, no? Vas traient una capa però en poden sortir una altra que no la plantejaves a la primera visita, i això, la intercomunicació entre els terapeutes té que ser clau, sobretot seguint fidel a el que he anat treballant amb els anys, que és ordre prioritari de tractament. Si necessitem treballar les emocions, treballem les emocions. No tinc que donar sessions repetitives de fisioteràpia, ni d'acupuntura, ni... O l'alimentació és molt important, però tothom té un moment que s'ha de treballar l'alimentació, no perquè si tothom comencem a treballar l'alimentació i gent que no està preparada perquè té una alteració del neurovegetatiu, no podem començar a dir-li no mengis gluten d'un dia per l'altre, que no et farà. Llavors hem de saber les prioritats, sabent que tot té importància, però qui actua primer, no?
Parlem de la boca,
sí,
ara sí.
Ara sí,
de la boca relacionada amb l'hernia discal per moltes altres qüestions. La boca tendim a pensar també, de manera errònia, que senzillament la manera com estan ubicades les dents i com mosseguem i tot plegat és un tema simplement estètic. Ens expliquen els odontòlegs que té més afectacions, però vosaltres encara ens expliqueu moltes més, no?, de la relació que hi ha entre la boca i la resta de l'organisme.
Sí. La boca, des del punt de vista... A mi em va cridar molt l'atenció, vaig estar molts anys intentant comprendre on em portava tot això. La boca és un punt que forma part de la nostra salut, des del punt de vista de l'oclusió, com deies, no solament és un punt estètic, perquè simplement podem tenir mossegades de diferent tipus, com és una mossegada oberta, en aquest cas aquella mossegada que queda oberta per davant, quan ja ens podrà una tensió molt forta a nivell posterior, de tota la capa posterior de la musculatura, més prioritari doncs, a tenir problemes lumbars, a tenir problemes d'esquena. Podem tenir mossegades creuades, on molt típica amb els petitets, i això fan que mosseguin sempre cap a un cantó. Donen molts desequilibris a tot el crani, molts desequilibris al sistema nerviós. I després estan les infeccions o les genives inflamades, que tot això té la repercussió de totes les mucoses del cos. Si tinc una geniva que em sangra, no pots pensar que això es quedarà a la teva boca. Estàs veient amb els teus ulls, en el teu lavabo, que tens els intestins inflamats, perquè totes les mucoses estan inflamades per un sistema linfàtic. Això és una evidència científica. Després, altres molt importants amb bactèries...
Ostres, calla, perdona, eh? Ara m'has descrit a mi, eh?
Sí.
Has descrit una cosa que em passa a mi.
Pues és així, eh? És així.
Val, segueix,
això és molt important. Després, bactèries amb les periodontitis, les inflamacions, on està clar que hi ha infeccions bacterianes, això té una repercussió intestinal molt important, i segurament les relacions que pugui haver amb un nervi que passa, que és el trigemin, que és un nervi de la boca i el facial, això va molt unit amb un nervi que és dels ulls també, i aquesta unió d'aquests nervis et pot donar una actitud postural errònia totalment, no? Imagina la boca on ens pot portar. I encara t'afegiré a l'acupuntura, ja, evidentment, és una ciència ja molt... pues, mil·lenària, no? Doncs els camps interferents dels meridians, cada dent, com es relaciona amb una part del cos, com per exemple, o com poden ser els incisius, que són les dents de davants, amb una línia prostàtica, per exemple, un problema genital, és bestial, no? Tot això ho hem de tenir present en una recuperació.
Segur que hi ha molts oients i moltes oients que s'estan preguntant ara, sí, però què passa si tinc la... Com pot ser que tu em diguis que si tinc la mossegada més endavant em passa no sé què a un altre lloc del cos?
Sí, perquè el cos és un... Imagina't el cos com unes línies matemàtiques que tenim uns punts de captors posturals que poden ser els ulls, la boca, els peus, no? La mossegada és molt adaptativa a aquests temes posturals. Per exemple, si el moviment dels ulls... els ulls es mouen a través de 6 músculs, no? Es cansen amb molta facilitat. Quan deixen de fer la seva funció, pot ser que els ulls no es moguin. Quan jo faig un test de convergència, li poso un objecte que els ulls tenen que fer, posant-se a guanyo.
Sí.
Moltes vegades, si no pots fer això al cos i l'ull no ho pots fer, automàticament fa com tu estàs fent amb les cervicals, que fiques el coll amb una mica de lateroflexió. El coll l'inclines. I el teu cos, això prolongat amb el temps, la teva pelvis s'inclinarà, la teva trepitjada s'adaptarà. T'estic dient un exemple clar, com a través d'una mossegada pots estar trepitjant diferent.
Sí, però clar, si només amb el simple moviment dels ulls acabes trepitjant malament, què no passarà amb la boca, esclar?
Exacte. Els ulls són un captor de postures superimportants, superimportants. A més, a l'ull tenim una membrana, que es diu escleròtica de l'ull, que això va junt amb la membrana cranial, i en relacions de molta tensió als ulls et poden donar tensions lumbars, eh? I això ningú en trauma, no perquè no ho vulguin saber, és que és la nostra especialitat, i els traumes que col·laboro amb ells, això evidentment, això ha de ser a facultat de medicina, i han tingut que fer molts anys per saber altres coses, però per això estem els fisioterapeutes o els osteòpates per ajudar això, no? Mm-hmm.
El Quim Vicent, com dèiem al principi, també és autor d'un llibre publicat per RBA, que es diu Aprende a escuchar tu cuerpo, amb el que vas tenir la sort de contribuir d'alguna manera, i en allà expliques moltíssimes coses, entre les quals hi ha d'on ve el tema de l'osteopatia, etc. Però hi havia coses molt sorprenents, com per exemple, i això és amb el que jo començava presentant-te, aquesta relació que hi ha entre la posició corporal o la manera de moure'ns o i la nostra manera de ser, les nostres emocions, no? Que aquest és un pas més endavant que encara pot generar més escepticisme, no? Dir, què tindrà a veure, per exemple, que jo respiri per la boca amb la meva manera de ser, no?
Sí, moltíssim. Per exemple, a nivell de caràcter, com una persona es posiciona, aquella persona que va amb els ombros caiguts, amb una protecció del seu tòrax, com si ell mateix s'intentés encongir, com l'esposi que estic intentant reproduir ara, tot això provoca un tancament de totes aquestes cadenes musculars. Evidentment, són persones, no sempre tothom ha de passar per aquest embut, però aquesta manifestació psicocorporal t'està indicant un caràcter més introvertit, d'algú que es protegeix, que serà important o no treballar-ho, no ho sé, això ens ho dirà una vegada el tinguem a camilla, no? Però evidentment està dient que algú està intentant protegir-se, de la mateixa manera que les persones que van amb els ombros oberts, que inclús tenen les orelles més sortides, aquestes persones seran més extrovertides, són aquella línia de gravetat que anirà més endavant, amb més tendència cap a un procés més d'ansietat, no? No la persona que cau més cap al seu jo, que estarà més caigut cap a la seva, al seu ego i a la seva depressió, possiblement amb el seu estat. Tot això té una manifestació de la psicocorporalitat molt important, no? I això és una evidència clarament científica, no és una cosa que ens inventem els osteòpates, no?
Però a través de l'osteopatia es pot arreglar això? És a dir, si jo, per la meva manera de ser, tendeixo a seure'm de manera més encorbada, més tancat en mi mateix, perquè el meu caràcter és així, si tu m'ensenyes, o a través de les manipulacions que tu puguis fer, o del que sigui, a treure el pit en fora, a tenir una posició millor i tot plegat, repercuteix en el meu caràcter?
Milloraràs, absolutament. De fet, només que canvi una mica la teva verticalitat de la mirada en qualsevol element, pot ser una plantilla postural, pot ser una manipulació, pot ser un exercici, la teva perspectiva d'aixecar una mica la mirada i de veure el món de forma diferent, encara que sigui d'un missatge molt sutil, canviarà. I més enrere tiraré. Imagina't un nadó que, perquè no ha pogut fer la llet materna, ha tingut que fer més biberó, llavors no ha estimulat el creixement transversal de la mandíbula, li ha quedat una mandíbula més estreta. Al tenir aquest creixement, que aquí relacionem l'oclusió més endavant amb el seu estat postural, aquesta respiració oral que no ha pogut desenvolupar aquest creixement de la mandíbula transversalment farà que no pugui respirar bé pel nas i respirarà per la boca, referent a com deies, eh? I això farà que les seves cadenes musculars baixin amb una hipotonia, que les cadenes musculars no tinguin les suficients suport per intentar obrir-se, és a dir, que agafi la seva verticalitat, sinó al revés, que perdi aquesta verticalitat, tingui que tirar el cap una mica endavant i tot l'eix postural verí. I, evidentment, tot el que està tancat no té un moviment, no té moviment i, per tant, repercutirà a les seves emocions, absolutament.
Sí, senzillament, com que respiro per la boca, m'entra menys oxigen o d'una manera diferent de com hauria d'entrar, menys eficient,
sí.
I això afecta el meu to muscular.
Sí, perquè tu a través d'uns estímuls que reps pels ulls, pels oïdes, a nivell de l'oclusió, pels peus, envies una senyal al teu sistema nerviós que en forma de reflex dels tornes i dones una resposta tònica postural. Si això hi ha un desordre d'estímuls, la teva resposta postural ja no serà, per dir d'alguna manera, en posició, en bipedestació i com té que ser, sinó més tancada, més torçada, dit vulgarment, no? Però hi haurà una adaptació. Això és important, per això és la postologia, no?
Tot això ho pregunto amb tant detall perquè sí que és veritat que moltes persones consideren que l'osteopatia és una mica estranya, però quan vas al fons de la qüestió, les coses s'entenen perfectament. Vull dir, d'esotèric n'hi ha molt poc aquí. Hi ha una relació molt clara, no?, entre els elements.
Molt clara. Després, moltes vegades arriben a consulta gent que intenta fer règim si no s'aprima, gent que no li senta bé una simple verdura o simple vega. I moltes vegades ens trobem amb un sistema nerviós vegetatiu alterat, és a dir, poso l'exemple, inclús el llibre a vegades ho comento també, estem en una muntanya russa, seríem incapaços de menjar-nos un entrepà perquè no estem en una simpaticotomia, estem en un estrès. Això es pot mantenir mentre que dura l'atracció, però quan arribem a baix el parasimpàtic regula això. Hi ha gent que està amb un simpàtic tot el dia, és a dir, que està en una muntanya russa tot el dia, llavors tot el que alimentació que mengi, això no pot digerir bé. Ja és poc important què menja, sinó tot el que mengi no el podrà digerir. Per tant, si hi ha una prioritat d'alteració neurovegetativa, l'haurem de tractar. Després tindrà més sentit el que deludem de l'alimentació. Per tant, cada persona és un món. Seria equivocat pel nostre món dir una lumbàlgia, una migranya. No té cap sentit. És el Miquel, la Laura, el Joan, perquè tindrà una història de vida, tindrà una postura, tindrà unes prioritats, absolutament. Si no, també ens avorriríem, perquè si no faríem protocols mèdics, no? I no podem fer això.
Per tant, totalment personalitzat, és clar.
Absolutament.
I, de fet, pensar el contrari seria absurd.
Jo deixaria la professió, eh? Si realment em digués les lumbàlgies, a la universitat em diuen les lumbàlgies has de fer això, això i això. Això podia aguantar un mes, però a mi m'agrada molt una mirada, el que m'està dient una mirada, què m'està dient la seva postura, què m'està dient un pacient a la sala d'espera quan camina, com es comunica, com tires el fil conductor perquè surtin altres coses. I, bueno, simplement, amb l'etiqueta de respecte a entrar a la seva vida, crec que el pacient té una gran oportunitat de... Ahir estava amb un psicòleg, perdona que digui això, perquè em va causar una impressió, una frase molt bonica. Em va dir la paraula recordar, no? No té res a veure semànticament, però recordar i li recordava passar-ho de nou pel cor, no? I totes aquestes emocions, és a dir, tens l'oportunitat de conèixer-te i portar aquestes emocions actualment perquè tornin a passar pel cor, tens la capacitat, com és l'univers, de transformar-se. Estem en una vida de transformació. Per tant, si tu tens capacitat de portar aquelles emocions que el teu cos te les amaga, però perquè et tornin a passar pel cor, les recordem, possiblement tens la capacitat de transformar-les, no? I això és molt interessant a la salut.
Mm-hmm. El llibre Aprende a escuchar tu cuerpo dones molta importància, per exemple, a les circumstàncies que hi ha al voltant del naixement i el creixement d'un nadó, no?
Sí.
Has parlat abans, fa no res, de la diferència entre prendre el biberó i mamà, per exemple. Això hi ha persones, dones que poden, dones que no poden, dones que volen, dones que no volen, amb això no entrem, no? I la manera com naixem també pot determinar coses o condicionar-les, si més no?
Sí, molt. De fet, el naixement és un moment traumàtic per moltes vegades per com es produeix, simplement desaprofitem moltes vegades, cada vegada menys, però la força de gravetat, que és una mica la tendència per intentar evitar el tiró del nen a nivell cranial, cada vegada hi ha més consciència, no?, amb tot això, a nivell osteopàtic està molt instaurat ja a nivells hospitals, però sí que és veritat que una cesària pot condicionar a certes dificultats del sistema immunitari, simplement perquè no passen pel canal vaginal i tenen un perfil immunitari diferent. El que no és com per cesària no passa res, pot treballar, però hem de tenir consciència de que si comença a fer bronquitis, tot tipus d'itis, doncs tindrem una possibilitat amb les nostres mans i del coneixement de substituir, doncs, les mancances que ha hagut al moment del part. De la mateixa manera, uns fòrceps on hi ha una alteració de la morfologia cranial, si fàcil allà i amb què tensions. Jo crec que la revisió osteopàtica està superindicada per afavorir pues, el treball del pediatre en el seu camp, nosaltres en el nostre, i ajudar un creixement que sigui el més òptim possible.
Mm. Has dit una cosa que em sembla molt interessant, que és, bueno, moltes, però aquesta també, que perquè dit així sembla. Només no, he dit una aquesta, cosa interessant aquesta, en tota aquesta estona. que és aquesta cosa de... hagis nascut com hagis nascut, clar, hi ha una manera òptima, en tot cas, però tot es pot arreglar, tot té una solució, no? Sí, sempre es pot ajudar.
Sempre. És que si quan faig una conferència dic això, totes les mans, hòstia, no sé, tan culpable. Dic, no, gràcies a Déu, som les persones que som per les coses que hem passat. O sigui, el que ha nascut per cesària és perquè tenia que néixer per cesària, i això és una evidència. Jo sempre aconsello, i això cada vegada, per això hi ha més consciència mèdica, que tot allò que el meu ginecòleg està de vacances i, per tant, et programa la cesària 2 dies abans, jo no ho aconsello. Evidentment això no és aconsellable. Si s'ha de fer una cesària i gràcies a Déu tenir la possibilitat per salvar vides i que es faci això, doncs benvinguda sigui, després la treballem. Però simplement perquè vull que neixi amb el meu metge de sempre escolleix una cesària, això seria per mi una equivocació, i una equivocació, o no estaria d'acord amb aquesta opinió, no? Però simplement tenim capacitat, sigui com sigui el naixement, d'ajudar a la normalitat de tot aquest tema.
Com és una consulta teva? Jo quedo amb tu i què passa? El primer dia, què és una consulta osteopàtica amb Quim Vicent?
Intento conèixer-te i ajudar-te a conèixer-te. I a partir d'aquí desenvolupem un pla de treball segons el que surti, les prioritats, perquè moltes vegades igual vens amb una idea i acaben sorgint altres, no? Perquè tirem d'aquell fil conductor, no? I veiem que la causa etiopatològica està lluny d'això que em venies a veure. Evidentment, mai perdo de vista el que et passa i el que realment et preocupa, però després m'adapto una mica a les necessitats i a les necessitats del teu cos. M'és igual el que tu verbalitzis, si no prioritzo les necessitats que diu el teu cos, que sap més que ningú en aquest sentit, no? Nosaltres tenim
una mica de por, això,
No, perquè és que estem...
M'és igual que verbalitzis, però el teu cos diu més coses de les que dius tu amb les paraules.
No? Tu saps la quantitat de coses que intentem amagar simplement perquè ens trobem còmodes, no? No podem ressonar amb aquella emoció que em fa moure, sortir de la meva zona de confort, no?
O sigui que podem amagar el que ens passa a través de les paraules, però el cos mai menteix.
Mai. Jo ara tinc 45 anys i en els últims 5 anys de la meva vida he tingut la possibilitat de conèixer-me bé. Jo sóc gran amant de treballar-me les emocions i vaig a un psicòleg perquè em ve de gust anar i perquè a mi he tingut la possibilitat de conèixer personalment i això m'ha ajudat molt a entendre els pacients també, no? És una cosa que aconsello a tothom intentar conèixer-se, perquè moltes vegades hi ha gent que arriba al final de la seva vida i no es coneix, no? Actua amb una mirada, no? Actua amb una mirada i a través d'aquella mirada jutja tot el que li passa. Però no ens permetem el luxe de canviar la mirada, no? Quan canviem la mirada, canvia la nostra forma de veure'ns, la forma com hem viscut la vida i segurament els nostres fluids i després diuen que hi ha autocuracions. No, simplement canviem la forma, permetem que el cos també canvi. La medicina ens ajuda a fer aquest camí, però el primer pas, la primera responsabilitat és d'un mateix. Si jo tota la meva vida la dic amb negativitat perquè sembla que tot em passi a mi, no hi ha cap medicina màgica que et salvarà. De la mateixa manera, tampoc t'asseguren que ho vegi tot diferent i en curaré. Però la fluïdesa de la teva energia canviarà i segurament hi haurà més possibilitat que hi hagi un canvi, no?
Per anar acabant, els límits de l'osteopatia quins serien a nivell mèdic, no? A nivell de... Tinc això, no, això nosaltres no ho podem tocar o no podem ajudar-te com tu esperes amb aquest problema que tu tens.
Hi ha contraindicacions en certes vegades, que això les hem tenit clares sobretot en el moment. En principi, de llibre i de manual, doncs, tenim la possibilitat, amb diferents tècniques que tenim, amb diferència de quiropràctica, són tècniques poc invasives i podem treballar. El que és molt clar, i això sí que insisteixo en els alumnes, és tot allò que és un tema mèdic, que això ho veiem a la consulta. Quan, per exemple, veiem coses que no ens quadren i que no és el nostre camp, per exemple, a vegades ve veure una persona amb un problema cervical i després veus que alguna cosa està passant a nivell cardiovascular, que hosti, això, evidentment, derives. No? És molt més intel·ligent ser prudent aquí que voler posar-nos a les medalles de millorar, perquè estem per col·laborar i aquí el que volem és ajudar el pacient. No? La derivació és molt important. Igual que traumatològicament, del neurocirurgià, el digestòleg... Jo no sóc metge, per tant, no puc fer de metge. Però, en canvi, tinc 2 formacions i 2 carreres en aquest sentit i puc ajudar molta gent a treballar amb el meu camp, no? És això. Mm-hmm. Responsabilitat.
I per acabar, tu que estàs molt, molt amatent a les coses que passen,
sí.
Digue'm una cosa que inviti al pessimisme, és a dir, que faci que estiguem pitjor com a societat, però després una que ens inviti a l'optimisme.
Fins que la pregunta, no? Aquesta de la...
Vaja, em coneixes.
Gràcies, sí. Jo, la que inviti al... Començaré per la part que ens pot fer canviar la mirada habitualment, això és molt important, és un concepte bastant espiritual, però considero que és molt important que cadascú faci la seva reflexió, canviar la mirada, el que ens han educat, perquè no som el centre del món, no som una cosa petiteta dins d'aquest univers i tenim la possibilitat de mirar d'una altra perspectiva, veiem que les coses són diferents. Després, les coses que ens... anem una línia, per mi, bastant equivocada a nivell d'educació, a nivell inclús d'escoles, com ens eduquen de coses, per mi, el sistema educacional està fallant en moltes coses, hauria més d'haver més temps parlant d'alimentació, parlant d'hàbits saludables, parlant de respiració, donar un petit temps a la respiració i a la meditació, i ho diria, estem lluny d'una consciència plena. És molt important aproximar-nos a la nostra consciència plena. Mm-hmm. Això.
Molt bé, doncs ho hem de deixar aquí. Quim Vicent, osteòpata, director de la Clínica Arbi La Magna, autor del llibre Aprende a escuchar tu cuerpo, publicat per RBA. Moltíssimes gràcies.
Adam, moltes gràcies. I et volia agrair, ara que puc, de la teva part, personalment, col·laborar amb tu al final del llibre, que va ser tot un plaer i va ser una superexperiència. És per teu també aquest llibre.
Res, un 1%.
Eh? Bueno, és igual, igual.
Moltes gràcies.
A tu, Adam.
Sants i Estalvis. Més anys a la vida, més vida als anys.
L'oferta gastronòmica que trobem a la ciutat i arreu ha crescut molt els últims anys, sobretot l'oferta de restaurants que ofereixen opcions saludables, vegetarianes, veganes... I n'hi ha de moltes que diuen als seus menús coses estranyes. Per exemple, diuen que tenen Poke Bowl o Buddha Bowl, no té res a veure amb la Super Bowl, que seria una altra cosa, però què és això del Poke Bowl i el Buddha Bowl? Avui ens ho explicarà la Gina Estapé. Gina, què tal? Com estàs?
Hola, bona tarda.
I en farem un de Buddha Bowl, aprendrem. Exacte. A fer-ne un de Buddha Bowl. Jo és que ja... Jo que sé de les modes, ja saps que... De vegades, perquè el Poke Bowl és un bol amb què a dins? Amb menjar, xalapa, no? I para de comptar, o no?
Sí,
o és
sí,
més
sí.
Elaborat?
Bueno, té la seva composició i la seva gràcia.
És que jo de vegades amb això sóc una mica escèptic, però ja m'interessa. Què és un pokeball, per exemple, Gina?
Mira, un pokeball, perquè sapiguem una mica d'on ve, és un plat d'origen hawaià que recorda molt al sushi perquè els ingredients són molt semblants.
Ah.
Perquè conté arròs, peix cru, algues i vegetals.
Que
al final és com un sushi però posat en un bol. Com
és un plat complet.
És un plat complet,
sempre.
Sí.
Sempre. Complet volem dir que conté els macronutrients essencials que necessitem en un àpat, eh?
Ah, exacte. Aleshores, com són aquests pokeballs? Normalment, la base d'aquest bol són l'arròs, que normalment va marinat amb soja o amb alguna salsa, i després, a sobre, se li posen la resta d'ingredients. ¿Vale? Se li posa aquest arròs, aquest peix cru, que pot ser o salmó o tonyina, se li posen vegetals que també pot incloure edamame, que aquest seria més llegum, però se li inclouen edamame. Després li posen pastanaga, li pot posar col llombarda, li pots posar remolatxa...
Vale. N'hi ha alguns. No vagis tan ràpid dient coses rares. L'edamame, que ara s'ha posat molt de moda, per cert, però pels que no sapigueu, és una mena d'aperitiu fet amb soja.
Sí, són les veïnes.
Són les veïnes de soja,
exacte.
Que es poden comprar congelades fins i tot.
Sí, que es fan al vapor.
Que es fan al vapor i que és com menjar com quicos verds saludables, bàsicament.
Sí.
Més tubets i tal, això és cert, però vaja, perquè ho sapiguem. Vale, perfecte.
Sí, sí. I després fins i tot n'hi ha alguns que hi posen fruita, com mango, papaya... És a dir, aquí el de sobre es pot variar. Mm. Sí que és veritat que ara hi ha molts restaurants que amplien, que han adaptat, no, aquesta preparació als seus restaurants. Aleshores, és una mica com un bufet, entre cometes, que tenen tot posat, les diferents varietats, i tu tries una mica què t'hi poses. L'original és amb peix cru, però sí que és veritat que ara aquí podem trobar opcions amb tofu, podem trobar opcions amb tempe, podem trobar... Inclús hi ha alguns que ho fan amb pollastre, que ja no estan un poke bowl, però...
Però mantenen el concepte d'una proteïna animal... No?
Exacte.
La verdura, l'arròs...
I la base de l'arròs.
I tot plegat. I a partir d'aquí ja hi ha variacions.
Exacte.
Ja sabem una cosa més. Molt bé. I el Buddha Bowl?
El Buddha Bowl no és el mateix que el poke, que hi ha gent que es pensa que és el mateix, no és el mateix. Però també el que s'assembla és que també és un plat complet i nutritiu. És a dir, un sol plat. Amb això tu ja hauries dinat o hauries sopat. Aleshores, hi ha dues teories al voltant del seu nom, no?, de per què Buddha Bowl. La primera és que afirma que simula la panxa de Buddha, així, rodona. I la segona basa la seva explicació en la història i diu que els monges budistes recorrien al poble amb el seu bol buit acceptant menjar del poble que els hi proporcionava. Aleshores, un li donava una mica d'una cosa, un li donava una mica d'una altra i al final acabem amb aquest plat complet i variat que són els Buddha Bowls. Aleshores, els Buddha Bowls normalment no tenim una base, així com el Poke Bowl hi ha la base d'arròs i a sobre hi posem la resta. En aquest no, en aquest, dintre el mateix plat, hi aniríem col·locant les diferents preparacions. Aleshores, normalment sempre hi porta una mica de verdura de temporada, ja sigui crus o cuits o fins i tot barreja de diversos, ja sigui albergina saltejada, o una mica d'amanida, o espaguetis de carbassó, o fins i tot algun tubercle tipus moniato. Després sempre trobem un cereal cuit, ja sigui arròs, quinoa, mill, fejol, el que vulgueu. Una mica de llegum, que pot ser pues això, llentia, mongeta, zuki, el que vulgueu. O fins i tot hi ha gent que ho col·loca al mig en forma d'un hummus, que també podria ser, en comptes de la llegum sencera. I hi ha qui substitueix la proteïna vegetal per proteïna animal amb un ou poché o un ou dur o un peix també cru marinat o una mica de pollastre, vale?
La en algun moment podria semblar un pokeball si els ingredients coincidissin, però
exacte,
no tenen per què necessàriament ser els mateixos.
No, poden ser molt diferents. I després també inclouen una part de greixos saludables, com normalment trobem al bocat, però també podrien ser fruits secs i llavors, i una vinagreta o una salsa per acompanyar. Com veieu, és molt complet.
Clar. A mi el que m'interessa més de tot plegat, més que el nom, és que, en principi, si estan ben elaborats, quan demanes un plat d'aquest tipus, saps que estàs menjant un plat únic i no t'has de preocupar de res més.
Exacte, amb això
ja... La proteïna, els hidrats, els greixos,
les verdures, exacte.
I ja està, perfecte.
Sí, sí.
Molt bé. No m'ho diguis, farem què farem, poke o Buddha Bowl?
Buddha.
Farem un Buddha Bowl?
Farem Buddha.
Molt bé.
La recepta de la Gina.
Marchando una de Buddha Bowl. Què fem? Vale,
atenció, perquè com que hem dit que un Buddha Bowl porta tantes coses, la llista d'ingredients és una mica llarga, però després ja veureu que és molt fàcil de preparar.
Molt bé.
Primer, però, posarem una mica de crus, en el sentit que afegirem una mica de un grapat de rúcula i, per altra banda, tindrem uns tomàquets cherry, que posarem uns cirerols ben amanits. Després hi farem una mica de pastanagues i remolatxa al forn, vale? De manera que quedin una mica, bueno, com més tendres. Després tindrem un alvocat, que serà el que ens donarà aquesta font de greixos saludables. Com a cereal posarem arròs integral, que podeu variar que si basmati o llarg o curt o el que més us agradi. Posarem una mica de mango o papaya, també, que ara que ve l'estiu ve de gust. I al mig afegirem un hummus de cigrons per acabar de completar-ho. Vale? I tot això ho amanirem amb una salsa Thai, que a mi és una salsa que m'agrada molt acompanyar aquest Buddha, que ho podeu fer amb 50 grams de crema cacauet, tahina o 50 grams d'anacar, el que preferiu, 4 cullerades d'oli d'oliva verge extra, una cullerada de tamari, que és la salsa de soja però sense el blat, una cullerada de suc de llimona, un tros de gingebre pelat i ratllat i opcionalment podeu posar una mica de pebre vermell picant.
Vale. Avui ocuparem tota la memòria de l'Instagram, amb tots els ingredients.
Sí, jo crec que sí. Després, la nit anterior podeu deixar amb remull l'arròs integral per caure el millor el dia següent i el dia següent doncs el cuineu amb les dues tasses d'aigua.
És opcional,
Sí, és opcional. Una tassa d'arròs per dues tasses d'aigua i ho cuineu durant això uns 30-35 minuts si heu fet el remull una miqueta menys. Això per una banda, quan tenim l'arròs cuit. Després, prescalfem el forn a 180 graus, peleu i talleu la pastanaga i la remolatxa a daus mitjanets i ho amanim amb una mica d'oli, mitja cullereta de comí, un pessic de pebre, una cullereta de farigola i tot això ho amanim bé i ho deixem al forn durant 30-40 minuts perquè fins que es facin tendres. Això, aquestes verdures per una altra banda. Després tenim el mango o la papaya, que ho podeu tallar daus, el cogombre, que també el tallem a daus, i el laminem l'alvocat i els cirerols els partim per la meitat, que aquests serien com els crus que tenim. I després, per la salsa, només hem de triturar tots els ingredients amb un minipimer o un processador d'elements. Aleshores, agafem el nostre bol i posem per una banda els cirerols que hem partit per la meitat, el cogombre que hem tallat a daus, les fulles de rúcula, els daus de papaya o de mango, l'arròs integral que hem cuinat, la barreja de pastanaga i remolatxa rostides i al mig hi col·loquem una cullerada o dos d'hummus. Que si voleu, podem passar també aquesta recepta a part per penjar-la un altre diferent per si algú no sap preparar l'humus.
La de l'humus.
Sí.
Ah, perfecte, sí.
I així en tenim dos.
No sé si en tenim alguna, ja, d'humus.
Crec que tenim un humus d'alfàbrega.
D'alfàbrega.
Seria el mateix, però sense l'alfàbrega, bàsicament.
Bueno, si tens alguna d'un humus de cigrons a tota la vida, d'aquests que ens agrada tant, perfectament.
Doncs sí. I tot això se maneja amb la salsa i ja està.
Val. Per tant, aquesta setmana, a l'Instagram, dues receptes.
Dues.
Perquè una està dins de l'altra. És una, com una recepta de nines russes.
Exacte.
Tenim aquest Buddha Bowl, que és aquest nom que s'han inventat perquè mengem tots una mica millor, que ja està bé, també. Què has menjat avui? Un Buddha Bowl. Ah, molt bé.
Sona bé, sona bé. Canvi, molt modernet.
Si dius, mira, he menjat arròs integral i he posat llegums i després he afegit també unes verdures i una cada fruit i tal. No mola tant. Molt bé, però la qüestió és que estiguem tots contents amb el que mengem i si té noms guais, doncs encara millor. Tenim una recepta del Buddha Bowl penjada a l'Instagram del programa, @sansiestalvis. Gina, moltes gràcies.
A vosaltres. L'entrevista.
Ja ho sabeu, en aquest programa ho fem sovint. Sempre estem explicant els que ens dediquem a divulgar sobre hàbits alimentaris i de nutrició, que s'ha de menjar correctament, expliquem fórmules, expliquem quin equilibri ha d'haver-hi entre nutrients, etc etc. Però arriba un moment en què ens costa molt portar-ho a la pràctica, que tenim problemes, que ens hem d'organitzar la vida. Sobretot la clau és l'organització i la planificació. I aquesta és la part en la qual la majoria de nosaltres fallem. Sabem la teoria, però després la realitat topa contra nosaltres i ens trobem que no tenim eines suficients per organitzar-nos àpats en el dia a dia, que és en definitiva el que compta. Avui amb nosaltres una economista que ens ajudarà a solucionar una part d'això. Direu, una economista, per què ens parlarà d'això? No ho sé, ara ho sabrem. Amb nosaltres la Bet Plans, que ha desenvolupat un concepte molt interessant. De fet, bueno, ens ho explicarà. Una cosa que es diu manuari. Què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
Hola, Bet.
Molt bé.
Es planteja, de fet ho tens aquí, és una capsa on hi ha diferents elements que ens ajuden a això, a confegir un menú setmanal perquè estiguem organitzats i que hi hagi un cert equilibri o un equilibri entre els aliments que estem menjant, eh?
Sí.
Aquí està tot. Aquí està tot. Explica'ns una mica què tens al damunt de la taula.
Bueno, el manuari consisteix en una pissarra imantada que és per posar a la nevera. I llavors hi ha 28 fitxes dels grups d'aliments del que la dieta mediterrània recomana menjar al llarg de la setmana. Llavors, la idea és que cada família pugui organitzar els seus menús combinant les diferents fitxes i tenint-ho a la nevera, que és on tota la família ho visualitzarà fàcilment al llarg de la setmana. Llavors, també s'acompanya d'un llibre on hi ha les pautes bàsiques per menjar bé.
No és el mínim
que s'ha de saber,
bàsic, eh?
El mínim que tots hauríem de saber per menjar bé. Mm-hmm. És un llibre molt, molt fàcil, molt amè, que els nens també el poden fullejar, i que, a més, dona alguns consells per seguir durant la setmana per fer una dieta equilibrada. Mm-hmm. I al final de tot hi ha com un receptari, no? No és un llibre de receptes, però sí que hi ha un espai perquè cada família pugui apuntar les seves receptes, les que farà en el dia a dia. Perquè un dimecres al vespre difícilment agafarem llibres i inventarem coses. O sigui, tirarem de les receptes que no necessitem llibres, ni balances, sí, ni res. Per tant, si les tenim a mà, direm, a veure, avui havíem dit que faríem peix blau. Quin peix blau? Ah, doncs mira, farem el salmó al vapor amb verdures de temporada. Si tenim, és com una xuleta, no? Dels plats que sabem que ens agraden, que sabem fer i que fem ràpidament. Uh-huh. I així els tenim a mà i no hem de pensar gaire.
Molt bé. I tu, que ets economista, com vas a patar això? Per què en un moment determinat vas crear aquest manuari?
Bueno, perquè jo també tinc dos fills i treballo i arribava a casa els vespres quan eren petits i era... Bueno, totes les famílies estan d'acord amb mi, no?
Que sí, no cal que ho expliquis gaire, que és un rotllo.
Sí, ara que fem de sopar, tots estem cansats, tots tenim gana. Si has hagut de passar pel supermercat és com un esport de risc, no? Perquè els nens cansats i amb gana veuen les patates, les galetes i demanen de tot, per tant és una altra discussió més. I vaig veure que la solució havia de passar per dos llocs. Una era la planificació, que jo m'organitzés per no haver de passar pel supermercat, perquè jo ja sapigués què havíem de sopar, i l'altra d'educar, de que ells sapiguessin que jo no els hi posava verdura per fer-los la punyeta, sinó que la verdura és important per això i per allò altre, que hi ha coses que han de ser més habituals a la dieta, que no són excepcions, com ara els llegums. No? No, no, els llegums no es mengen quan vas a casa l'avi, els llegums també els fem a casa. I per quin motiu? Doncs per això i per l'altre. O sigui que els nens no fossin uns convidats a taula cada dia, no? Que mica en mica, a mesura que van creixent, cada vegada poguessin participar més en el fet d'alimentar-se. O sigui, per què mengem el que mengem i quin procés seguim? Des de que anem a comprar, decidim el que mengem, ho cuinem i ens ho mengem. No? Mm-hmm. Que en fossin partíceps, ells també.
Clar, quan estàs parlant de penjar-ho a la nevera, aquest és un element fonamental, perquè podria estar plantejat d'una manera en què el pare i la mare ho tenen en algun lloc i ho miren ells per si mateixos i punt.
Sí.
Però l'element pedagògic és fonamental perquè les criatures de la família es facin partíceps del que està passant, no?
Sí, el fet de ser amb il·lustració i que sigui una pissarra fa que els vingui molt de gust de participar-hi. De fet, inicialment jo plantejava el manuari com una eina pels pares, però ja només amb els prototips vaig veure que, ostres, que els meus fills els interessava molt, com que eren dibuixos, les fitxes són amb dibuix, deien, ai, a veure, deixa-m'ho fer a mi avui. Llavors agafaven el retolador i els agradava apuntar a ells les receptes, triaven ells algunes receptes, mm-hmm. Vaig veure que a ells els agradava molt participar-hi, també. I dic, ostres, això està molt bé, perquè així ens aprendran per què mengem el que mengem a casa.
I una vegada passada la novetat, que això passa amb les criatures, encara segueixen interessats? Encara forma una part important del dia a dia l'alimentació de la vostra família?
El manuari encara és molt important a la família, perquè a mi m'és molt útil.
Per descomptat. I ells també?
Evidentment, els nens, al cap d'uns mesos, com totes les coses, ja no tenen interès en el manuari, però el que sí que he notat és que no es queixen pel menjar.
Això és fonamental, clar.
Ja el que hi ha, s'han acostumat a menjar de tot, hi ha coses que els agraden, hi ha coses que no els agraden, però també se les mengen. Jo mateixa, quan hi ha una cosa que no els agrada, els deixo triar una cosa que sí que els agradi de primer o de tall. I, o sigui, ja potser no participen, de fet ja són una mica més grandets, però sí que tenen present el per què mengem el que mengem.
Clar, és que això és molt important, que la introducció del manuari a casa teva ha produït canvis en positiu.
Sí.
Per tant, has pogut comprovar que com a mínim a casa teva funciona.
Sí.
Després, l'experiència amb altres, com ho podem aconseguir el manuari?
El manuari es compra bàsicament online, a manuari.com.
Uh-huh.
També estan algunes llibreries, però sobretot a manuari.com.
I què val un manuari?
29,95.
Ah, re, per a tu. No ho dic perquè la inversió val la pena al final, eh?
Bueno, no, la veritat és que jo les setmanes que no el faig servir anem fatal a casa. És veritat.
Molt bé, sí. A manuari.com, per tant, el podeu trobar. Evidentment no hi ha solucions màgiques per tot, segurament hi ha famílies que els costarà més, menys, però com a mínim és una eina per allò que dèiem al principi, que ell ha reforçat després, això de la planificació, que normalment és el principal enemic de l'alimentació correcta. Tots sabem més o menys com hem de menjar, però ens trobem després a les 8 de la tarda amb la nevera buida, no?
Sí.
I quan has de fer el sopar i has d'improvisar, acabes fent allò que no vols fer, perquè no tens res més. I això passa un dia i un altre i un altre, sí. I al final han passat 10 anys. No?
Tenim molts llibres de receptes, tenim molta informació.
Els tenim tots, els receptes.
Sí, exacte. Però ens falta posar-ho a la pràctica, com ens podem organitzar. I a més, les receptes no les farem els dies de cada dia. Llavors, és important planificar-se. Mm-hmm. Si es fa, i a més, que són 5 minuts, eh?
Sí, jo volia que m'ho expliquessis ara. A veure, tenim unes quantes fitxes aquí. Ara estic veient, per exemple, una que hi ha un peix...
Sí.
I una altra que hi ha verdures. Aquestes fitxes magnètiques.
Sí, són fitxes magnètiques.
Ara unes que hi ha peixos més petitons.
Peix blau. Peix blanc.
Val, el peix petitó seria el peix blanc.
El peix blau.
Perdó, el peix
són
blau.
Són sardines, sí.
Ah, perfecte.
Sí.
Llavors, està una mica lluny i estic una mica miòpia.
Hi ha el peix blau, el peix blanc.
Sí.
Hi ha la carn blanca.
Sí.
Carn vermella. Una sola fitxa.
Només una sola fitxa?
Sí.
Clar, això és la quantitat que està recomanat que mengem a la setmana?
Això és la quantitat recomanada.
A la setmana?
Sí.
Val.
Sí. Evidentment, no és una cosa que s'hagi de complir
estrictament.
És una guia.
Uh-huh.
Al cap de setmana farem el que puguem, el que podrem tots, però si de dilluns a divendres tenim clar què és el que hem de menjar... Els meus fills, per exemple, si al cap de setmana, jo què sé, que ens n'anem a dinar fora i mengem una mica malament, ell mateix ja em diu... Al vespre farem verdures, mare? Sí, hi pots comptar.
Pensava que em diries que van al restaurant i diuen no tenen manuari aquí, no. Doncs no penso menjar. No,
molt bé, no, ells ja tenen claríssim de que si es passen amb alguna cosa, que passa, això ho fem a vegades, llavors s'ha de compensar.
Bueno, es menjarà bé després i ja està.
Sí, exacte.
Dos d'ous?
No, tres.
Tres d'ous? Val.
Tres d'ous, tres de llegums, i llavors hi ha els farinacis i les verdures, que aquests han d'estar presents a cada àpat.
Ah, molt bé.
El que passa és que no hi ha fitxa per cada àpat, perquè tal com està muntat els menús a la nostra societat, normalment és un primer de farinàcia o de verdura i un segon que és proteïna amb acompanyament del que...
D'un dels dos,
sí.
No? I aleshores, el que hauríem de fer és distribuir això al llarg de la setmana,
sí.
I amb un cop d'ull sabem que el dimarts, tu, per exemple, ara aquí has posat un farinaci, sí. Amb verdures i una proteïna animal, que sí. En aquest cas és una carn blanca.
El dimarts, per exemple, si els nens han menjat a l'escola espaguetis i de segon pollastre amb una mica d'amanida, doncs al vespre farem una verdura de primer plat més contundent, uh-huh. I, per exemple, una truita amb una mica de pa amb tomàquet.
Que això és rapidíssim, a més, eh? Això és rapidíssim de fer.
Sí, sí, és que
perquè al final
no, no
aquí...
hi ha cap recepta difícil.
Clar, el que és interessant d'això és que, clar, aquí hi ha els aliments.
Sí.
Després tu pots fer-los més elaborats o menys, en funció del temps que tinguis, dels coneixements, de les habilitats, etc.
De les ganes, sí.
Però el que és important és que hi hagi l'aliment, clar.
Sí.
L'ou pots fer una cosa meravellosa o pots senzillament fer un ou escalfat,
sí.
Però hi ha ou. No?
I llavors s'apunta que això és el que els agrada als nens, no? Doncs truita amb pa amb tomàquet.
Molt bé.
I aquí, doncs, una crema de carbassó.
Molt bé.
I llavors això ho prepares ja per tota la setmana... I és una delícia arribar a les 6 de la tarda a casa, a les 8 de la tarda, ja saber... No haver de pensar més, perquè estàs molt cansat.
Quina experiència més enllà de la teva tens amb el manuari? Hi ha persones que coneixes,
sí.
Que l'han provat,
sí,
i
contrastat? Sí, he rebut molts missatges de gent que no conec, també. Que
gràcies!
Sí, no? que els agrada molt i que els nens els encanta, també, que els ha ajudat a veure com havien de fer-ho i a prendre consciència, també.
Mm-hmm. I a nivell el llibret, per exemple, l'has elaborat tu, també?
Sí, em va ajudar la Fundació Alícia, perquè jo no sóc nutricionista.
Mm-hmm. Això és important, també?
Sí, com que el no ser nutricionista, doncs clar, algú havia de
donar
una mica...
Sí, de posar el coneixement,
sí,
aquí,
exacte.
De dir que és com s'ha distribuït,
sí,
tot plegat, no?
Sí, sí. I la veritat, però, és que és uns... És un llibret molt ràpid, eh? És l'ABC de la nutrició.
Sí,
que
sí, sí.
És el que hauríem...
Però és que, perdona, al final, és que la nutrició és l'ABC. El D ja és a nivell avançat,
sí,
segons
exacte,
com.
Sí.
Per
sí,
tant...
Sí. I llavors també es tracta de tenir clar, sobretot, el que no ens convé de menjar. No? O sigui, aquí posem el que hem de menjar i intentem no menjar tot l'altre.
Clar, perquè t'anava a fer aquesta reflexió. Aquí no hi ha cap element magnètic amb un tigreton, no hi ha cap element magnètic amb una peça amb un pastís, no hi ha cap cosa d'aquestes, no?
No, perquè recomanable no és. Per tant, ja no es contempla. Llavors, si algú vol per berenar, doncs un dia té... El
clar,
seu moment.
Clar, no, sí, que...
Però que sigui una excepció.
Exacte, al final
sí.
Acaba
sí,
sent
sí,
això.
Sí, perquè
no?
Si no acaben normalitzant-se coses... Una de les coses bones del manuari és que s'acaben normalitzant que hi ha verdura cada dia. Per exemple, s'acaben normalitzant que mengem llegums a casa.
Que rodim una mica de la carn vermella.
Sí,
de
la mateixa manera que normalitzem que això és molt bo menjar-ho, normalitzem que no hem de menjar tantes altres coses. Mm. Sobretot els nens, que això els costa molt.
I una cosa que sol passar quan et planifiques l'alimentació és que, no sé si ho has trobat, potser no, que gastes menys diners quan vas a comprar?
Sí. Sí, sobretot perquè al haver-ho planificat compres sobre allò i no se't fa malbé les coses. Si ho tens congelat, treus aquell peix d'aquell dia... perquè serà per sopar. Per tant, ja no hauràs comprat de més.
Mm. I una última pregunta. I tu recomanes que anem a comprar tenint aquest plantejament? Tu cada quan vas a comprar? Aleshores, hi ha algunes coses que han de ser, si pot ser, fresques, com per exemple la verdura o la fruita, no?
Sí.
Altres elements que poden estar congelats, altres que duren molt temps a la nevera, com uns ous, per exemple, un pot de llegums, si els tenim secs ja no t'explico, no? Què recomanes, més o menys? O la teva experiència quina és?
A veure, aquí cada família s'organitza com pot, la veritat. Jo crec que les coses fresques, o sigui, la verdura i la fruita, sí que és molt millor comprar-ho fresc i altres coses, perquè és molt més bo, també. I més econòmic, el comprar els productes que hi ha al mercat en aquell moment. Ara, la carn i el peix, doncs es compren el dissabte al mercat i es congelen per tota la setmana.
Molt bé, molt bé. Doncs aquesta és la proposta que ens feia ara mateix la Bet Plans, aquest manuari. Us recordo que podeu comprar-lo a manuari.com i que us ajudarà moltíssim a planificar l'alimentació de tota la família durant tota la setmana, a reduir la despesa i, sobretot, a reduir els nervis que genera haver de pensar quins plats hem de fer cada dia i haver-los d'organitzar dia a dia. Això és una organització setmanal que permet molts altres invents. I l'ABC, que també pot ser D i E, però que tampoc cal. Es pot menjar molt de manera molt saludable, amb elements molt senzills i molt bàsics, que són els que hi ha representats en aquestes petites peces magnètiques que van enganxades al panell que va a la nevera. M'ha agradat molt, moltes felicitats per la idea, realment em sembla molt útil, i no sé si estaràs pensant en alguna altra cosa, però et convido a pensar en una altra cosa també. Em ha fet cara de dir, no, en tinc prou amb això. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies a tu.
Nosaltres ho deixem aquí. Tornem la setmana que ve amb més Sants i Estalvis. Recordeu que teniu un Instagram amb les receptes del programa i amb molta informació, @sansiestalvis. Gràcies, fins la setmana que ve.